Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de butxaca amb el nostre jurista especialista en dret constitucional, en Jan Botí. Bon dia, Jan.
Molt bon dia, Ona.
Digues, de què, quin dret descobrirem avui? De què parlarem?
Avui parlarem de la legítima i del dret a desheretar un fill a Catalunya.
Carai, o sigui, avui ens hem de posar en la pell de quan ens morim, no? Què volem, a qui volem que passin les nostres propietats i els nostres béns?
Correcte. I a més, ho volem començar amb una comparativa. Uh-huh. Perquè nosaltres tenim a Catalunya la figura de la legítima, que ara més endavant n'explicaré el seu funcionament, però hi ha altres països que no la tenen. Això de testar, és a dir, de fer testament, s'ho prenen tan seriosament que consideren que has de tenir llibertat absoluta. És un exemple al Regne Unit, on, exceptuant causes molt específiques, el testador, la persona que mor, el causant, aquestes paraules que anirem fent servir al llarg de la conversa...
Vocabulari jurídic.
Tenen total disposició dels seus béns, de les seves propietats, dels seus diners. Aquí això no passa.
Clar, aquí no podem decidir, no? Tota la nostra herència aquí la deixem, sinó que hi ha una part que queda reservada, que és aquesta legítima.
Correcte. Ara parlarem en concret què representa aquesta legítima, quina part suposa, i sobretot, quan parlem de desheretar algú, no estem parlant de no deixar-li res, de no fer-lo hereu. Estem parlant de privar-lo de la legítima. Mm-hmm. És a dir, quan jo faig el testament, jo puc deixar-ho tot a qui jo vulgui. Ho puc deixar tot a una ONG, ho puc deixar tot a la meva dona. I puc no deixar res als fills de manera explícita, però els meus fills sempre tindran dret a aquest percentatge de la legítima, que a Catalunya és del 25%, una quarta part. Ara bé, quines causes són les que a mi em permetran deixar, o bé us ho hem dit, no deixar aquest 25% tampoc, o als meus fills, o a algun d'ells. Això és el que avui veurem, perquè justament és una qüestió que genera certa controvèrsia.
Doncs comencem una mica pel principi. Què és la legítima?
Bé, la legítima, i en el cas de Catalunya hem de tenir en compte el que diu el llibre quart del Codi Civil de Catalunya, i també hem de tenir en compte que a Catalunya tenim dret civil propi. Uh-huh. Això què vol dir? Vol dir que totes aquelles qüestions que tenen a veure amb el dret civil, Catalunya té una regulació pròpia des de fa molts anys i que manté l'actualitat i que, per tant, sempre estarà per sobre del dret civil comú, que se'n diu, que és el dret civil a nivell espanyol. Per tant, això ho hem de tenir en compte d'entrada. I hi ha diferències substancials, entre les quals en la legítima. I en la legítima hi ha la diferència més gran, segurament, que és que a Catalunya, com dèiem, és d'un quart, és del 25%, i que a la resta de l'Estat, en aquells territoris on s'aplica el dret civil espanyol, és d'un 66%, dues terceres parts.
Per tant, aquí tenim més poder de decisió, no?, de qui deixem la nostra herència, i en canvi a l'Estat espanyol estan com més restringits.
Correcte, som una mica més britànics. No gaire, perquè la diferència és substancial, però som una mica més britànics. I com deia, la legítima és aquell dret que tenen alguns familiars, generalment els fills, però no sempre. També pot ser que siguin del cònjuge, la parella, o dels pares. En determinades situacions això pot passar. Però generalment parlarem dels fills, o dels fills dels fills, en el cas de que els fills no hi siguin, de la representació, en aquest cas podríem dir, dels nets, en el supòsit en el que ens puguem trobar. Per tant, tinguem en compte el que és. És aquest 25%. Això és la legítima. I això és el que podem o no podem desheretar. Amb la resta podem fer el que vulguem. No tenim per què incloure els fills. Podem incloure qui nosaltres considerem.
Aquest 25% és el que podem reclamar, no? Si som fills i no ens han deixat res, però tampoc ens han desheretat,
correcte,
podem reclamar aquest 25%.
Correcte. Generalment, si has fet un testament, el notari ja ho preveurà i dirà, escolta'm, ja quedi per legítima el que correspongui a tal, tal i tal. Però si no apareix, és un dret que jo, en el moment de la mort de qui hagi fet el testament, puc reclamar, i si no hi ha cap causa de les que ara explicarem per les quals se m'hagi desheretat, i no desheredat, doncs podrem reclamar-lo sense cap problema.
Molt bé, doncs quines són aquestes causes per les que ens poden desheretar? Què hem de fer perquè ens desheretin? O què no hem de fer perquè no ens desheretin? Clar.
Correcte, correcte. Aquestes causes estan taxadíssimes, I en aquest cas, com deia, el llibre quart del Codi Civil, l'article 451, l'apartat 17, ens diu cinc causes concretes per les quals jo, com a persona que farà un testament, com a testador, puc desheretar algú. La primera de totes és que s'hagi produït un maltractament psíquic o físic cap al testador. Que el fill hagi maltractat el pare, perquè ens entenguem. Una segona causa seria que s'hagin produït delictes greus del legitimari, del fill, envers el testador, el pare, de nou. Per exemple, m'ha intentat matar. Per tant, se'l considera indigne per succeir-me i, per tant, és una causa que a mi em permet desheredar-lo. Una tercera raó és que el legitimari, que el fill del qui ha mort, se li hagi privat de la pàtria potestat envers els seus fills per alguna causa que li sigui imputable amb aquest fill. Per tant, en aquest cas, també seria una causa que a mi em permetria desheretar. Una quarta seria la negativa a prestar una pensió d'aliments cap a la persona que està testant. Aquesta seria la quarta causa. I l'última, i on m'aturaré, perquè és la que potser té més interès, és quan es produeix una absència manifesta i perllongada en el temps de relació, sempre i quan aquesta relació no es tingui per una causa únicament i exclusivament imputable al fill, al legitimari. Per tant, això vol dir que el fill ha de ser l'únic culpable, per dir-ho de manera planera, de no tenir relació amb el pare o amb el testador.
Val? Clar, això és complicat, no? Perquè a vegades si hi ha mala relació no és sempre per culpa d'una sola persona, no? Vull dir, les responsabilitats van tant a tant.
Correcte. Les relacions humanes generalment mai trobarem un 100%, 0%. Clar. Per tant, aquesta causa de desheretament és segurament de les més difícils de provar. Mm-hmm. Perquè com provo jo que no tinc relació amb els meus pares només per culpa meva?
Clar, com ho hem de fer, això?
Els pares ho han fet tot bé, no hi ha cap escletxa a la que ens puguem, diguem-ne, abraçar. Bé, generalment és difícil, certament, però s'han produït casos.
A veure, quins s'han produït? Casos.
Jo recordo que quan estava estudiant, la nostra professora de Dret de Successions i Família ens explicava un cas que a mi em va deixar xocat, però que certament és molt il·lustratiu. I et dona un exemple de com podem desheretar un fill per aquesta via, parlar de la causa únicament imputable al fill. En aquest cas estem parlant d'una senyora que va tenir un ictus i que va quedar en una situació complicada a nivell físic i que va haver d'estar ingressada a l'hospital durant molt de temps. Durant tot aquest període, en el qual semblava que la senyora no se'n sortiria, la filla no la va visitar mai.
Per tant, tenim absència de relació.
Per tant, tenim una absència de relació, i en aquest cas és molt difícil dir que hi ha hagut una voluntat de la mare, perquè la mare no tenia capacitat en aquell cas.
No, estava ingressada a l'hospital i no es podia moure d'allà.
Correcte. Però aquesta senyora, a poc a poc, va anar remuntant. Va anar remuntant. En aquest període, la filla va anar a viure a casa de la seva mare, i quan la dona va estar recuperada com per poder tornar a casa seva i en ple ús de les seves facultats mentals, això és important, si no s'hagués produït aquest fet, seria molt més difícil, va trobar-se que la filla no volia deixar-la entrar a casa seva.
Vaja. Val? Llavors, clar.
Aleshores, la mare, diguem-ne, la senyora que havia estat ingressada, va decidir desheretar a la seva filla per aquesta raó, per una manca de relació exclusivament imputable al fill. I en aquest cas, els tribunals van donar la versió, diguem-ne, de la senyora, que en el seu moment doncs va morir, per vàlida. Per què? Perquè s'havia pogut provar perfectament que no hi havia hagut relació, els registres de l'hospital ho corroboraven, havia tingut casa seva ocupat, és una raó doncs també pública i notòria, i per tant aquí es va poder provar. Però reitero, una flor no fa estiu, però tinguem present que això és una qüestió que pot passar.
Per tant, és difícil, no? Però si algú realment no té aquesta relació i és per culpa o responsabilitat seva totalment, doncs això es pot fer, es pot desheretar per absència de relació.
Correcte.
Quines diferències hi ha, però, amb l'Estat?
Com deia a l'inici, en el cas català disposem del 75% dels nostres béns i l'altre 25% s'haurà de repartir a parts iguals entre els nostres legitimaris, generalment els fills. En canvi, a l'Estat espanyol, en aquells territoris que no tenen dret civil propi, que n'hi ha molts que en tenen, a les Balears, a València, a l'Aragó, tenen dret civil propi, però a la resta de l'Estat, en aquells territoris que no, doncs s'aplica el que dèiem de dos terços. Per tant, el 66,6% dels béns de la persona que ha mort, del causant, aniran als seus descendents o cònjuges o pares en casos excepcionals, però anirà als seus descendents generalment. I per tant només podrà disposar d'un terç del que li deia. Per tant, aquí el marge de maniobra és molt escàs i és un exemple claríssim de com dret civil català i dret civil castellà doncs divergeixen absolutament.
I es pot desheretar en el Codi Civil espanyol?
Es pot desheretar. Les causes, diguem-ne, justament perquè tenen la seva pròpia mecanisme, són lleugerament diferents. Mm-hmm. Ara no hi entrarem perquè necessitaríem un altre programa, però sí, també existeix aquesta figura.
Molt bé. I si ens passa alguna cosa d'aquestes amb els nostres fills, amb els nostres descendents, com ho podem fer per desheretar-los?
Correcte, una molt bona pregunta. Doncs els passos que hem de seguir per tal de desheretar algun fill que hagi pogut concórrer en algunes de les causes que acabem d'explicar és justament fer un testament o un codicil o un pacte successori, que són les diverses opcions que un té per, diguem-ne, deixar els seus béns un cop no hi sigui, on se citi de manera clara a qui deshereta, amb nom i cognoms, i la raó per la qual. I que ho faci aportant el màxim de proves que pugui, perquè això és una qüestió que haurem de tenir en compte. El causant, el que mor, aquesta persona ho ha de deixar tot el lligat que pugui.
Clar, perquè ell després ja no hi serà.
Ja no hi serà. I qui tindrà la responsabilitat de provar allò que la persona que ja no hi és estava explicant seran els hereus, que poden ser altres germans si n'hi ha o qui sigui, perquè jo puc instituir hereu, puc fer hereu a qui jo vulgui, fins i tot a una fundació. Jo puc fer hereva a Càritas, si vull, però serà l'hereu qui haurà de respondre i haurà de provar justament el que el causant hagués explicat.
Per tant, aquí, si per exemple nosaltres fem hereus una fundació i desheretem els nostres fills, aquesta és la fundació, no?, la que té la responsabilitat de provar-ho.
Llavors, en aquest cas una persona jurídica, sí,
clar,
sí,
és complicat, les coses. No? A vegades, perquè com pot aquesta fundació accedir a les proves que necessita?
És complicat. Per això mateix, si hi ha una causa de la qual el causant està convençut, que posi, diguem, totes les cartes sobre la taula per tal de que després la seva voluntat es compleixi. No? Uh-huh. Hem de tenir en compte que hi ha un termini per reclamar i la persona que ha estat desheretada té un període de 4 anys per impugnar aquell desheretament.
Uh-huh.
Val?
És a dir, per tant,
si passen 4 anys i un dia,
ja no puc reclamar
perdut,
res.
Correcte. Uh-huh. Jo he perdut el dret a reclamar i, per tant, si se m'ha desheretat, doncs la voluntat serà la que estava escrita. En el cas de que allò que el causant hagués exposat no prosperés, perquè es demostra doncs, que no era fefaent, la persona, el legitimari, el fill, recupera, diguem-ne, allò que no havia perdut mai, però recuperarà aquell dret a la legítima. Per tant, aquella part que li correspongui, si és fill únic, doncs tot el 25%, si hi ha més germans, la part proporcional dins d'aquest 25%.
Uh-huh. I ja per acabar, quins últims consells ens dones?
Depèn de la perspectiva. Eh? És a dir,
a veure.
Si som aquells... si ets la persona que vol desheredar, és a dir, el que en un futur morirà, jo et diria, informa't molt bé, ves al notari, exposa la situació, aporta totes les proves i documentació que puguis tenir sobre el tema, concreta molt bé quina de les 5 causes que hem explicat és la que tu estàs fent servir per procedir a aquest desheretament, i recorda que si no hi ha una causa que la llei reconegui o no s'hagi pogut provar, aquell fill o aquella persona que tu estaves volent desheretar doncs recuperarà aquell dret i, per tant, sí que obtindrà aquell 25% o la part proporcional que li correspongui de la legítima.
Clar, perquè si tu ets fill i tan desheretat, també tens dret a reclamar, no? Si tu creus que allò no ho has fet, tens dret a reclamar que te la tornin.
Absolutament. Aquesta és justament, Ona, la segona perspectiva. Si en comptes de ser la persona que testa que morirà, ets el fill desheredat, què pots fer? Doncs consultar si les causes que s'imputen són les que recull la normativa, fer memòria de veure si això pot ser o no pot ser ben bé el que el causant explica i recordar que tens 4 anys, perquè si consideres que allò és injust, cosa que segurament consideraràs, perquè en qüestió econòmica, doncs...
Tothom s'hi posa, sí.
Correcte, tothom s'hi posa, i més quan és per guanyar-ne, doncs tens 4 anys per poder reclamar i plantejar que aquell desheretament no sigui efectiu.
Per tant, posem-nos-hi des del principi, no? Perquè si hem de recopilar proves, necessitem temps.
Correcte. Si tu veus que la cosa pot anar malament, posa-t'hi. No sigui tard.
I ja per acabar, Jan, suposo que amb tot això que ens estàs explicant és importantíssim, no?, fer testament, perquè què passaria si no féssim testament?
És important fer testament i és barat fer testament.
És barat.
És barat si ho comparem amb el que costa anar al notari. Uh-huh. Per tant, anar al notari, en general, sempre és una situació que ens farà gratar la butxaca. En el cas de fer un testament, segurament serà la que ens ho farà gratar menys. Per tant, jo recomano que en el moment en el que tinguis una propietat, un cotxe, una plaça de pàrquing, el primer pis, el que cadascú consideri que és de valor i que ho voldrà traspassar, que faci testament. Perquè això ens estalvia problemes, ens estalvia temps i estalvia diners amb els qui es queden.
Amb els que han de rebre aquesta herència.
Correcte. Perquè si tenim testament, tenim la voluntat clara i directa del testador. Sabem quin ha de ser el traspàs. Qui hagi estat instituït hereu decidirà si accepta o no accepta, i si no, seguirem el curs legal. Però és una qüestió que ja està resolta. Si això no hi és, hem d'anar per la via que es diu intestada. I anar per la via intestada vol dir que hem d'anar a la llei, al Codi Civil de Catalunya, al llibre quart, que ens dirà com hem de procedir. Però haurem de seguir tota una sèrie de passos i haurem de fer tota una sèrie de tràmits, per tant, haurem de pagar, per tal de poder arribar a qui són els hereus, perquè no ho sé. Jo he de veure qui queda, qui no queda, he de fer crides, aquestes persones hauran de venir. És a dir,
qui ho accepta, qui no ho accepta.
Correcte.
Serà un procés molt més lent, no?, que si ja tenim allà la voluntat ben escrita.
Lent i car.
Lent i car. Per tant, els catalans, que això de pagar i gastar no ens agrada gaire, millor fem testament.
Fem testament. Aneu al notari.
Ens ho apuntem, Jan. Moltes gràcies per tots aquests consells i ens retrobem al proper programa.
Gràcies a tu, Anna.